El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Seguim encara fora de Sabadell i la comarca, dies de contactes per rebaixar la tensió en la crisi ucraïnesa. En les últimes hores, el president francès Emmanuel Macron s'ha trobat amb Vladimir Putin per evitar la guerra i forjar l'estabilitat, segons ha dit Macron, i també ha tingut trobada entre Joe Biden i el canceller alemany Olaf Scholz a la Casa Blanca. Una trobada que ha acabat amb Biden amenaçant Putin que si hi ha invasió a Ucraïna s'haurà acabat el projecte del Nord Stream 2, que ha de permetre transportar gas natural rus cap a Europa Occidental. Quina importància tenen, però, aquests moviments estratègics? Ho comentem amb el professor de la UOC, Ernesto Pascual. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Quina incidència tenen realment aquests moviments estratègics que estan passant en els darrers dies?
Bueno, hi ha dos tipus de moviment. Un, el moviment de tropes per part de Rússia i dels Estats Units, que són bàsicament preparatoris d'una possible guerra. I, per exemple, enfortir el flanc de Polònia amb la frontera amb Bielorússia, i aquests moviments són militars. Són també una presa de posició, de força, etc. I, per una altra part, es retoma des de la part europea tota la diplomàcia.
Clar, tota aquesta part diplomàtica, quina incidència s'espera que pugui tenir? És a dir, realment estem en un punt en què el conflicte és evitable encara?
Sí, el conflicte és plenament evitable i aquestes negociacions no són noves. És a dir, hem de saber que els dos acords que han tingut lloc entre Ucraïna i Rússia han vingut a la mà del que diem Quarteto de Normandia, que és tant França com Alemanya dialogant directament amb Rússia i Ucraïna. En aquest cas, i són els dos acords de Minsk que es diuen, no? I van ser no uns acords molt duradells en el temps, però sí prou bons per a apropar les parts. I fins i tot el 2019 es va donar un intercanvi de prisioners, no? Abans just de la pandèmia, al desembre. Vol dir que hi ha possibilitats de via diplomàtica. El problema és que si els països europeus deixen en mans dels Estats Units i de Rússia i la bipolaritat que ells volen aquest conflicte, probablement l'escalada bèl·lica sigui possible, però és els europeus els que han d'obrir els camins de la negociació.
En aquest sentit, clar, vèiem ahir un altre cop, no? Putin fent servir la jeta del gas, als Estats Units Biden parlant també d'aquest projecte del Nord Stream 2. L'energia també hi és molt present, no?, en aquest conflicte.
Totalment. Aquí el que es debat és, bàsicament, per una part, les reclamacions russes tenen a veure amb la defensa del propi territori, que és que la OTAN no es expandeixi. I per una altra part, les armes que té Rússia, realment, les armes que té Rússia, perquè aquí, quan estem parlant de guerra, hem de saber que els efectius russos són molt grans, però que també el seu material és molt antic. Alguns d'ells tenen 50 anys dels carros de combat i coses d'aquestes, és a dir, que no poden sostenir i, a més, econòmicament no les és factible, no són un imperi com era la Unió Soviètica, amb una posició de molts diners, ni tan sols proporcionalment Corea del Nord gasta molt més calés amb això. Aleshores, quina és la manera que té de pressionar? Bàsicament, el gas. Però aquesta mateixa eina de pressió, o sigui, l'energia, aquesta mateixa eina de pressió a la inversa també funciona. Perquè, clar, la quantitat de gas que Rússia ven a Europa és una part molt important del seu pressupost. El Nord Stream 2, que significaria que des del Bàltic es porta directament, no passant per Ucrània, sinó des del Bàltic, es porta directament el gas a Alemanya, suposa, a nivell d'impostos, de trasllats, etc., molt menys calés que aquest altre gasoducte que passa per Ucrània. Allò vol dir que són més diners per Rússia. Aleshores, els Estats Units el que amenaça és també amb diners. I, bueno, doncs tanquem això i així tindràs més problemes de financiació pròpia.
Per tant, amenaces a banda i banda, i de fet ahir Joe Biden deia a tots els ciutadans americans que visquin a Ucraïna, excepte aquells doncs, que siguin diplomàtics, que agafin, facin les maletes i tornin.
Sí, igual que les repetides amenaces de recordem, fa dues setmanes em sembla que vam tenir una entrevista,
sí.
La guerra era imminent, i jo et vaig dir que no ho veia. Els avisos de l'espionatge tant americà com britànic era que en una setmana es produïa la invasió russa. No s'ha produït. Aleshores, totes aquestes escenificacions de la tensió són bones, se m'ha d'entendre. No són bones per al món, però són bones per a les parts negociants, en el sentit de dir que hi haurà l'amenaça, no? I estem jugant amb aquesta coerció mútua. Però la realitat és que és més una significació que una realitat, que sapiguem sobre les tropes en un costat o un altre.
Mm-hmm. Clar, ahir els Estats Units també deien, no?, que si Rússia decideix envair Ucraïna, les sancions seran, crec que tinc aquí la frase textual, pagaria un preu enorme a Rússia, deia Joe Biden ahir. Els russos deien també que tenien capacitat, doncs, perquè no tinguessin ni marge de reacció, llegia, no?, també. Clar, entenc que ara també és una presa de posicions i una demostració de força constant en cadascuna de les declaracions, no?, davant dels mitjans de comunicació.
Totalment. El que passa és que aquí hi ha hagut un canvi important, que és en l'escenari mundial, que és Xina. O sigui, i la trobada amb Xina, que es posa d'acord amb Rússia. Això, per una part, el que demostra és que Rússia no està sola i també és una presa de posició de Xina en el nivell geopolític, amb un conflicte que, en teoria, en principi, no l'hauria d'importar. Això vol dir que Xina està donant passos endavant accelerats per ser la primera potència del món. I, en un segon lloc, també demostra el que t'estava explicant abans, que és que Rússia està molt sola i que Rússia no té una capacitat d'imposar-se militarment tan fàcilment. I, per tant, ha buscat l'ajuda del, com es deia, jo que soc un boomer, del primo de Zumosol, no? I a nivell internacional aquest cosí és Xina, no? I aquí el que es demostra és que a llarg període Rússia s'ha de posicionar en un sentit o en l'altre. I és aquí on, quan vam fer la gestió de l'espai postsoviètic, ens vam equivocar una miqueta, no? Perquè seria millor que Rússia estigués més del balanç d'Europa en general, que no pas cap a la Xina.
Uh-huh. Clar, en aquest sentit, quina força hi pot tenir la Xina en tot això? És a dir, si la Xina decideix, a banda de posar-se al costat de Rússia, doncs actuar amb Rússia, les conseqüències poden ser molt més grans, entenc, del conflicte, no?
Sí, però Xina, en realitat, dona suport a Rússia en el sentit que estan alineats en un eix enfront dels Estats Units i per debilitar les posicions dels Estats Units, però Xina en el conflicte en si mateix no es ficarà. El conflicte real entre Estats Units i Xina és Àsia-Pacífic. És Taiwan, és l'estret de Malacca, és tota la posició del mar de Xina on totes les matèries primes que rep Xina, que el 70% venen per barcos. Aleshores, aquell és el problema real. Com a molt, si els Estats Units estan distrets en el que pot passar a Europa, el que es podria donar és que Xina intentés moviments estratègics de la part d'Àsia-Pacífic, no?
Sí, la setmana passada, fa 15 dies, et preguntava si el conflicte era imminent. T'ho torno a preguntar ara. Ara veus la guerra més a prop?
Continuo pensant que la via diplomàtica i, sobretot, el fet de que Macron i Olaf s'hagin posat a negociar directament em dona esperances de que realment s'arribi a un acord que serà molt difícil, molt complicat. No hem d'enganyar ningú perquè ara s'està posant això a nivell territorial de sobirania. Torno a repetir la imatge que us hi vaig donar fa dos setmanes, no? Que és el fet de que també es va violar per als Estats Units la sobirania territorial de Cuba en un moment determinat, no? S'haurà d'arribar a un conflicte. Que la OTAN no firmarà mai un acord en el que digui que no es pot expandir, això segur, però que es pot firmar un acord dient que l'expansió de la OTAN serà en funció de paràmetres que s'han de discutir i totes aquestes coses, seria algo molt ambigu. Aquesta podria ser la sortida que estan buscant els alemanys i els francesos.
Doncs Ernesto Pascual, professor de la UOC, gràcies per haver-nos atès. Anirem seguint el conflicte i n'anirem parlant. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.